Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Cantarem històries que plouran i farem el somni realitat avui. La música ens crema per dintre, per dintre. Cridarem que tot està per fer. Brindarem i farem nostre el temps i ser com tu, la vida és més bonica.
6 minuts. Que passen de les 4 de la tarda, estem escoltant Tocar el cel de Sara Ruy i el Botó Màgic. És l'himne de l'Embotona't, un festival familiar de música dedicat a tothom que se celebra, de fet, aquest dissabte, 8 de juny, al poble espanyol de Barcelona. Bé, avui a Fabricació Pròpia de Ràdio Estel tenim a la Núria Pedrola, que és la directora del festival. Com estàs, Núria?
Bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
A la Dolors Vidal Prats, que és membre del Botó Màgic.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Dolors, abans m'has dit que no estàs gens nerviosa. No, eh?
No.
Però tu m'explicaràs, Dolors, com fas això de gestionar els nervis o no?
No.
És que volia que ho escoltéssiu, perquè abans m'ho he dit i m'ha dit que no. I llavors, clar, dèiem amb la Núria, bueno, és que això és secret professional i aquí cadascú...
Res i curt.
No? Ah, això mateix, res i curt. Parlarem ara amb la Dolors Vidal Prats, com deia, membre del Botó Màgic, que participa en aquest Embotona't, però també amb el Leo Alguera, que és del taller ocupacional de la Fundació Espacim, que també tenen alguna cosa a veure amb aquest gran festival. Com estàs, Leo?
Molt bé. Bona tarda.
Bueno, escolteu, expliqueu-me ara això. Aquest vincle especial, no?, amb la Fundació Espacim i sobretot amb l'Embotona't, que vol dir una mica com es va començar a cosir tot. No sé, Núria, Leo.
Voi, jo.
Vinga,
mateixa.
Mira,
de fet, o sigui, la Fundació Espacim és qui organitza el festival, vull dir, no forma part de la nostra feina en el dia a dia, sinó que a través de la xarxa que va crear el Botó Màgic, que és la companyia de contacontes que va originar la Dolors, que tot això és culpa seva.
Tot això és culpa de la Dolors.
Que sí, Dolors?
Sí.
Tu la vas... Què em diem sempre?
Que la mirava a la porta com passava els nens. I ve la Núria i diu... Què fas, Dolors? Jo dic... Doncs miro com passen els nens. I aquesta feina m'agrada molt.
T'agrada molt, treballar, sí, amb nens? Doncs clar, la Dolors és qui la va liar. Vull dir, qui va originar...
Sí, la Dolors és la que va dir... Jo poso aquest botó. I ara vosaltres us toca cosir aquest botó.
I tant,
no?
I arrel de tota la xarxa que va fer el Botó Màgic des de la seva trajectòria, que porta 8 anys rodant per escoles de Catalunya, doncs, i arrel d'un videoclip que vam fer la pandèmia, vam en col·laboratiu amb moltes escoles i tothom de l'escena catalana, vam dir això ho hem de fer realitat, ho hem de fer a la plaça, hem de celebrar-ho amb tothom, i l'any passat ens vam tirar a la piscina i vam organitzar la primera edició del festival.
I escolta, això va ser tot un èxit, no, Leo? Vau dir això, hem d'organitzar la segona edició.
I tant.
I què? Com està? Ho teniu enllestit? O què? Perquè res, el dissabte toca disfrutar gairebé, no?
Són falta
aquells últims serrells,
no? Els últims retocs,
sí.
Però ja ho tenim tot preparat.
Tot preparat. Què passarà? Perquè, clar, ens heu explicat una mica com neix l'Embotona't, una mica en conseqüència, no?, d'aquesta mirada de la Dolors, però per tota aquella gent que diguis que vull participar, perquè, ostres, quin gust que hi hagi un festival familiar, no? Què passarà? Perquè hi haurà concerts, contes, titelles, cinema... Explica'ns una mica, Núria.
De tot. És un festival familiar inclusiu i accessible, i això vol dir que la diversitat hi tindrà presència a l'escenari, també, i que, a més, hi ha totes les mesures d'accessibilitat perquè tota la canalla en pugui disfrutar independentment del que necessiti, dels suports que necessiti per gaudir d'aquest dia. Però, o sigui, és un dia per passar-s'ho bé. Vull dir, trobaran els Embauca, cobren el festival, després hi haurà el McLari, els Beta del Super 3, la Sara Roy, els Riqui Parxics, que ens presenten disc. Que
home,
això...
perdoneu, o sigui, tenim un company, un guionista, l'Uri Francisco, que també és músic, que és que, clar, Mercè, és que hi ha el Riqui Parxics, que és una passada.
Sí, són boníssims.
O sigui, però són molt bons.
Ja hi van ser l'any passat i repeteixen aquest any.
No, doncs això és èxit assegurat. Quins creieu que... preguntat d'una altra manera, no? Quines són les activitats puntals d'aquest festival?
Clar, hi ha 4 escenaris simultanis, no?, a la plaça, i que són tots els que he nombrat estan a l'escenari principal, després hi ha l'escenari Botó, que sí, Dolors? Que nosaltres ens vam muntar un escenari més petitet.
Sí.
Per estar més a prop del públic, que sí?
Sí.
I allà hi toquen amics nostres, que són... Qui són? Al matí qui hi ha?
La Tresca
i la Verdesca.
I la Verdesca.
I després la Colors Band de Pedralbes.
Sí.
però també trobareu al teatre, sí. Hi haurà el Pot Teatre de Femarec, hi haurà cinema amb el Festival Inclús, que també col·laboren amb naltros, i a la carpa hi trobareu Conta Contes, una programació de tot el dia, amb el Jordi Tonietti, els Vivim del Cuento, el Blai Sanabra, la Noemí Font...
La Noemí Font.
La nit de les sabates màgiques i tot això padrinat i emmarcat per la gran Pilarín Vallès, que ens acompanya aquest any i ens fa moltíssima il·lusió.
Perdoni, ja estarà amb vosaltres tot el dissabte, la Pilarín?
Tot el matí.
Tot el matí.
Sí.
Bueno, que és molt, eh?
És molt.
Home, que divertit. Per tant, d'alguna manera, deixa'm preguntar-t'ho també, Núria, o sigui, diries que és un festival que està dedicat als infants o és familiar per tothom,
per
pels
tothom.
Petits i pels grans,
sí.
No?
A part d'això, també trobarem els gegants, la Frida i el Normac, que obren, bueno, que estaran allà fent la... acompanyant a la gent a l'entrada del festival. I després la gent podrà provar de portar els gegants, perquè són gegants que pot portar qualsevol persona, que estan muntades sobre estructura de rodes, i al migdia també hi ha les girafes de Xirriquiteula, que aquestes també repeteixen, que ja les vam tenir l'any passat. I...
Perdona un moment, has dit, Dolors, tu has provat a portar els gegants o no?
No, però m'agradaria molt.
Què, ho podem provar o no? Ho provarem? Núria, què et sembla?
Hauràs de fer cua. Perquè ella... jo crec que els voldrà provar tothom, no?
Ja sí.
Tu sí, clar, però haurem de fer cua. Vinga, va. Escoltem una mica aquest Riqui per Xics. És que la Dolors s'anima ràpid, eh?
Sí.
Ara estàvem escoltant aquest Riqui per Xics. Leo, parlem una mica de la Fundació Espàcim, si et sembla, perquè què és el que feu, no? Com us vinculeu vosaltres també? Bueno, de fet, sou la part, diguéssim, forta d'aquest embotonat. Explica'ns.
Doncs Espàcim és una entitat amb més de 85 anys d'experiència que dona serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual amb més necessitats de suport al llarg de la seva vida. Llavors tenim des de l'Escola d'Educació Especial i el CEPSIR, que són aquells mestres que donen suport a l'escola ordinària per a aquelles persones amb necessitats educatives especials. També tenim 10 ja residències i residències repartides per Barcelona i un centre ocupacional, bueno, diversos centres ocupacionals, el Gran Estava i Vidrera, que és on tenim la seu, i en tenim un altre Canet, a Sarrià i al Poble Espanyol.
Clar, Leo, com diries tu, no?, que es promou justament aquesta diversitat i aquesta inclusió, no?, que vella aquest embotonat, no? Com creieu que es promou, no?, des d'aquest festival?
Clar, doncs el que volem reflectir és la inclusió, no?, el demostrar que les persones, independentment de les necessitats o dels suports que necessitin, també tenen molt que aportar a la societat. Per això tenim diversos grups, no?, que venen de fundacions o d'entitats que estan en el món de la discapacitat.
Que estan en el món de la discapacitat. Per això a mi també m'agradaria preguntar-vos avui, no? Els festivals en general són accessibles, creieu?
Cada vegada més. O sigui, es fan coses. El que passa és que tot aquest compendi d'accessibilitat, no?, que oferim, doncs a vegades costa trobar-lo tot junt. O sigui, hi ha accessibilitat física, per descomptat, perquè això és el que tothom té més present. Però, per exemple, nosaltres oferim un canviador adaptat, no?, per tots aquells infants que no només necessiten un lavabo adaptat, sinó una camilla o una grua per poder-se canviar perquè no aguanten el tronc, per exemple. I que si passen un dia fora de casa, doncs segurament els anirà molt millor i els hi facilitarà poder-ne gaudir. Trobarem accessibilitat per persones amb ceguesa, com l'espectacle del Maglari audiodescrit, programes en braille, hi ha subtítols a l'escenari, bucle magnètic, armilles vibratòries, bueno, xalecos, no?, per les persones amb sordes que puguin, doncs, notar la música al seu cos. Amb programes amb lectura fàcil, amb pictogrames...
Mira, és que justament us anava a preguntar això, Leo, no? Quins són els principals reptes que us afronteu, no?, a l'hora d'organitzar un festival inclusiu com aquest, perquè és el que deia a la Núria, que hem vist que hi ha aquests plafons informatius amb aquest sistema pictogràfic, per exemple.
Clar, l'accessibilitat física sí que és una cosa que es contempla molt, no?
Clar.
Però nosaltres donem molta importància també a l'accessibilitat cognitiva. Per això tenim el programa en lectura fàcil, tenim plafons amb sistema pictogràfic, material d'anticipació per sistema de pictogrames també, senyalització dels espais amb el mateix sistema pictogràfic, i també una sessió de cinema relaxada i amb guia d'anticipació.
Clar, jo ara estava pensant, o sigui, acabeu aquesta primera edició de l'Embotona l'any passat i quan comenceu a preparar ja? Perquè això és molta feinada, Leo. O sigui, ja acabeu l'any passat i ja us poseu a preparar el d'aquest any, no? Entenc?
Sí, sí.
Sí, sí, no?
I tant.
Perquè, clar, o sigui, qui és el més difícil, no? Perquè és que realment és un festival 100% accessible, no? O sigui, heu pensat en tot i això és complicadíssim.
Sí, sí, tenim un equip amb això multidisciplinar, no? Sí. que pensa en totes aquestes coses.
I clar. Fer xarxa amb la gent, no? Vull dir, nosaltres, com deia el Leo, som una entitat que treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual i, per tant, en sabem d'accessibilitat cognitiva, però d'altres accessibilitats, doncs, fem xarxa amb altres entitats que treballen per això. Per això ens hem de liar amb la ONCE, amb En Bucle, amb Lectura Fàcil...
Clar,
amb tot un munt de gent que n'és experta.
Explica'm això, Núria, perquè aquí en aquest embotona hi ha molta gent, eh?
Molta.
Molta, eh?
Sí.
Com es coordina tot plegat, tu com a directora, no?
Bueno, la gent treballa molt i la gent és molt bonica, o sigui, la resposta de tothom és fantàstica. O sigui, quan fas una cosa perquè tota la canalla, no, tots els infants puguin participar, sí, i puguin ser-hi, o sigui, crear aquest espai de convivència, tothom té clar que aquest és l'objectiu i tothom ho fa possible. Jo l'any passat dèiem que era la concentració més gran de gent bonica.
I és que és així,
és
eh?
Així, és així.
I és així. Va, posem una mica més de música. Què et sembla, Dolors? Posem més música i ballem?
Bueno, sí.
Vinga, va, ho posem.
Petita puça, fes un gran salt, que la festa tot just comença. Fem una volta ben elegant, saludem a l'acompanyant. La meva petita puça, quan plou s'aixopluga allà un...
A veure, Dolors, vosaltres hi sereu amb Botó Màgic. Explica'ns tu, per tota aquella gent que no coneixi el Botó Màgic, que és una companyia de teatre, de contacontes, amb persones amb discapacitat intel·lectual. Què és per tu el Botó Màgic? Què em diries, Dolors? Jo si t'ho pregunto, què em diries?
El Botó Màgic és que jo explico contes als nens es posen contents i després es posen a ballar. A mi això m'agrada molt.
Clar. I escolta, i quin conte? Ens ho has dit? Perquè ara jo no sé si ens ho ha dit en entero o no, Núria.
No encara.
Que no ens ho ha dit? Quin conte explicaràs, tu?
El llop.
Cabell llop?
Cabell llop. T'agrada molt aquest conte?
Sí, és el meu. És el meu preferido.
És el teu preferit. Escolta, i els nens, és això, no? Quan escolten aquests especials contacontes, la gent li agrada, no? Els nens, què fan? Riuen, què fan? Què fan, Dolors?
Riuen, ballen, salten...
Canten, no?
Canten i li agrada molt.
Clar. I quan fa que portes preparant i assajant aquest conte?
Ui, no, molts anys.
Molts anys. Home, no m'estranyes si és el teu preferit, no? I qui hi haurà més de Botó Màgic? Seràs tu, Dolors, però qui hi ha més?
No, hi ha la Mariona Baix, la Àgata, el José López, l'Andrés López...
La Mònica.
I la Mònica.
I l'Anna.
I l'Anna.
Clar.
Són 7 persones que conformen el grup, més els músics que els acompanyen.
Clar, Núria, Leo, quan vosaltres li vau comentar a la Dolors, perquè tu, Dolors, l'any passat ja vas explicar un conte o no?
Sí.
I què, com va anar? Explica'm.
Molt bé.
Sí?
Sí.
Ja tenies ganes de tornar-ho a fer, no entenc? Clar.
Sí.
Escolta, llavors, en el moment en què la Núria i el Leo et diuen va, Dolors, aquest any has de tornar a explicar un conte, a tu et va fer il·lusió? És important que hi hagin festivals així?
M'agrada molt.
Clar.
Bueno, és que el Botó són els anfitrions del festival. Són els que l'originen i, per tant...
Sense ells no tindria gràcia. T'ho pregunto tu, Núria, fins a quin punt, i a tu també, Leo. És important, no?, que es facin festivals com el vostre, no? Un festival inclusiu en què puguem veure la Dolors explicant contes, no?, la Mariona... Fins a quin punt és important també per una societat, no?, que estigui cada vegada més conscienciada.
És que hem d'estar presents a tot arreu, però també, o sigui, és l'objectiu del botó màgic, no? Que demostrar que les persones amb discapacitat tenen capacitat d'explicar coses tan màgiques com un conte als infants. Llavors, aquest és el sentit de tot plegat. O sigui, tots som líders en alguna cosa, no? Hi havia una frase d'una escola que vam arribar, sí, i tenien la foto del botó al costat i deien, no, tots som bons i som capaços en alguna cosa, doncs. El botó són màgics amb això.
Uh-huh. Leo, tu com ho veus?
Doncs això, que tothom al llarg de la vida segur que tenim moments en què hem de rebre suports. Hi ha persones que més sovint, hi ha persones que potser serà puntual, però totes les persones tenen molt que aportar a la societat.
Clar. Dolors, deixa'm tornar-te a preguntar. De la part de Cabell Llop, quina és la part que més t'agrada del conte?
Part de Llop, el cargol.
El cargol?
No, quina cançó t'agrada més? Quina cançó és la teva preferida? Abans ho has dit. La que vas gravar amb el Tete.
La que vas gravar amb el Tete.
I la Teta. I la com teta. Es diu? Com es diu la cançó? La de l'os?
Home, la Dolors...
No me'n recordo.
La Dolors ha arribat i ha dit la cançó de l'os, que és la que m'agrada, no?
És que impressiona, tenir un micro aquí davant.
Bueno, la Dolors m'ha dit, jo no estic nerviosa, I llavors ha estat quan m'ha dit, jo el sé gestionar molt bé, els nervis. Jo la veig molt tranquil·la, també t'ho haig de dir. Expliqueu-nos també que està a l'inici, i ara també l'estem escoltant, que és l'himne del festival, aquest Toca el cel, no? De la Sara Roy i el botó màgic, justament. Clar, com va sorgir, no, aquesta idea? Núria, va ser fàcil una cançó tan i tan bonica.
Sí, li vam llançar la proposta a la Sara Roy, que ens va venir a conèixer per veure què tal i com anava.
Sí, la Sara Roy toca la porta, no?
No, nosaltres vam tocar la porta de la Sara Roy i li vam dir, escolta, mira, muntem un festival, ens agradaria tenir una cançó com a himne, sí. Però ha de ser feta amb el botó, no? Perquè són els anfitrions, són qui l'originen i ells han de ser els protagonistes. I va venir un dia a conèixer-nos al taller, en un assaig del botó, i bueno, la Sara és preciosa i es va enamorar dels botons perquè enamoren, i llavors ens va escriure aquesta cançó, que és una meravella. I llavors també vam gravar tot el videoclip, no? Van ser diversos dies de rodatge i va ser molt divertit.
Clar.
Molt.
Dolors, tu l'has conèixer, la Sara?
Sí.
I què? Com és?
Molt maca.
És molt maca, clar.
És molt maca. Clar, i vam anar a l'estudi, al Medusa, que no
Home,
hi va anar,
sí.
No hi va qualsevol, al Medusa. Doncs vam anar tots a gravar allà la cançó, els coros... Dolors?
Sí.
I va ser una feinada, però va ser molt xulo.
Hauria
de
ser una gran experiència, sí. No?, per part de tots.
Sí, sí, sí.
Deixeu-me preguntar-vos també quanta gent us espereu que s'animi a venir, perquè, clar, l'edició passada va ser tot un èxit, recordem el Poble Espanyol, aquest dissabte, segona edició de l'Embotonat. Heu fet números? Heu fet...
L'any passat van ser 3.500 persones.
Déu-n'hi-do.
Esperem que aquest any almenys vinguin totes aquestes.
Que repeteixin, no?
Que repeteixin.
Clar, totalment. Leo, explica'ns també, des de la Fundació Espacim, perquè vosaltres, ara tu deies, acaba aquesta edició l'any passat de l'Embotonat i comenceu a treballar, però vosaltres feu altres coses, no? Explica'ns una mica, no?, tota la feina que feu des de la Fundació, que recordem és una fundació que vetlla per l'atenció integral de persones amb discapacitat.
Clar, doncs això ho fem de tot, no? El que t'he dit al principi, no?, que és els acompanyem al llarg de la seva trajectòria vital i llavors els donem els suports que necessiten en qualsevol moment. I clar, és bastant diferent els suports que dones des de la llar residència, des de l'escola o des del centre ocupacional. El centre ocupacional, bueno, com a la resta de serveis, no?, també el que ens mou és la màxima inclusió i la participació comunitària. Per això intentem que les activitats que proposem vagin en aquest camí i el botó és un dels màxims exemples, no?
És un exemple claríssim. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Sí, ara ja m'ha vingut al cap, Núria, que comprin entrades.
Sí, els canals oficials, si us plau.
Ah, explica'ns això, que m'ho deies abans.
Sobretot.
Sí. Com
sobretot.
Ho poden fer?
A la pàgina del festival, que és embotonatfestival.com, i allà seran redirigits a entrades.com. Vale? Qualsevol altre lloc, o sigui, no és...
Oblideu-vos.
Sí, via gogos i aquestes coses...
No. Directament a embotonatfestival.com, sí. Així de fàcil, i us deixeu portar per on us posi, no? O per on us porti aquesta ruta,
Entrades.com.
D'acord.
Vale? I allà trobaran descomptes també per famílies nombroses, monoparentals... persones amb discapacitat, o sigui, intentem que les entrades també estiguin a l'abast de tothom, no? També n'hem ofert a través de la plataforma de Propa Cultura, perquè volem que realment sigui... I sigui tothom.
Clar, i sigui tothom. Ara fas bé de dir-ho això, perquè, per exemple, existeix una fila zero, és a dir, sí, aquelles persones que potser diuen ostres, és que a mi aquest dissabte doncs no em va bé. O sigui, no em va bé,
però si vols col·laborar, sí, perquè el festival és solidari amb la Fundació Espacim, o sigui, és perquè nosaltres puguem anar tirant endavant els nostres projectes del dia a dia, podeu col·laborar i comprar la fila zero.
Val, fem una cosa. Li demanem a la Dolors, per aquells oients que s'ho estiguin pensant, si anar o no anar a l'embotonat, què els hi diries tu? S'ho passaran bé o no?
Sí.
Que vinguin tots, eh?
Que vinguin tots.
Que els esperem.
Que els esperem.
Que serà un dia preciós.
Que serà un dia preciós.
Que no es quedin a casa, eh?
Que no es quedin a casa.
Que farà bon temps dissabte.
Que farà bon temps. A veure si tenim sort.
Oh, que hi haurà ombres aquest any.
Home, això està molt bé.
Això
també
està molt bé.
Clar, mira, que bé que ho diguis això, perquè entenc que amb aquesta segona edició heu après una mica, no?, que potser la primera edició va caure una mica al sol, no?
Va ser el primer dia que va fer molta calor.
Mare
i llavors,
meva,
bueno, tots ho van viure com, no?, la xafogó, sí, aquella de quina calorada, quina calorada, i clar, tot el dia allà a sota, sí, tenies moltes ganes de ballar, però, bueno, vam veure molta aigua.
Vam veure molta aigua. I aquest any veurem molta aigua i també...
I tindrem espais per descansar del sol, per relaxar-nos i estar més còmodes.
I suposo també que hi haurà espais també per poder menjar alguna cosa.
Sí, hi ha food trucks, no? Hi ha food trucks amb propostes molt xules.
Sí.
I també allà hi ha cartes amb pictogrames, tot molt accessible.
Que veuràs el McLaren, Dolors, també. Et fa il·lusió o no?
No sé si veuré.
Com que no?
Sí, home. No.
Em fa molta, però no ho sé.
Bueno, fem una cosa. Nosaltres, res, no sé, Leo, toca tu ara, que els hi he demanat a elles. Que, com animaries els oients a que participin en aquest embotonat?
Bueno, que jo crec que serà una experiència inolvidable i la inclusió a aquest nivell no es veu tots els dies.
No, això està claríssim. És una oportunitat única. Com diu el seu himne, que no t'ha escoltat, brindarem i farem nostre del temps amb Botona't, un festival familiar de música dedicat a tothom, com bé ens explicaven la Núria, la Dolors i el Leo. Recordeu, aquest dissabte, 8 de juny, al Poble Espanyol, si no fila zero, Núria, que entrin a embotonatfestival.com i així d'aquesta manera també podem ajudar aquesta inclusió. No sé, Dolors Vidal Prats, membre del Botó Màgic, desitjar-te molta sort, però jo crec que ho faràs molt bé.
Moltes gràcies.
No, gràcies a tu per venir aquí al Fabricació a explicar-nos-ho. També al Leo Alguera, que és el director del taller ocupacional de la Fundació Espacim. Molt bona feina, Leo. Endavant. I també la Núria Pedrola, que és la directora del festival.
Gràcies.
Que vagi molt bé, Ja us trucarem i ens expliqueu a veure com va tot.
Home, vindreu, no?
Home, per suposat. Ah. Per suposat. Vinga, que vagi molt bé.
Merci.
Moltes gràcies. Adéu, Dolors.
Adéu.
Vinga, va.
Moltes
gràcies. No, res, gràcies a tu. Dos minuts per arribar al punt de dos. 4:45 de la tarda, petita aturada aquí al Fabricació, i a la tornada parlarem amb Alba Sabater. Un plas, riqui, riqui, tita.
Avui s'ha despertat
Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passa de 4:45 de la tarda, moment ara de posar els ulls, ja sabeu, al món, i ho fem amb el nostre espai Mapamundi, començant avui per un dels molts comicis que se celebren al món aquest 2024. Són els de Mèxic, que hi van convertir a Claudia Sheinbaum en la primera dona presidenta del país. Clar, justament per valorar aquesta elecció de la candidata continuista, una elecció històrica, i veure com s'ha despertat el país amb la nova presidenta, és un plaer saludar aquesta hora la Verónica García Morales. Ella és professora mexicana de dret administratiu i codirectora del màster en polítiques de seguretat global de la Unió de la Universitat de Barcelona. Verónica, què tal, com estàs?
Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda. Escolta, explica'm si era previsible la victòria de Sheinbaum.
Bien, pues es verdad que todas las encuestas apuntaban a que ella era la candidata que iba, ¿no?, a salir elegida de estas elecciones, y bueno, pues se han confirmado, ¿no?, esas previsiones que estaban ya muy puestas, ¿no?, sobre la marcha, aun cuando siempre hay esa idea de que, bueno, en el último momento todo pueda cambiar, pero es verdad que sí, que era bastante previsible que ella fuera, ¿no?, la primera presidenta de México.
Claro, ¿qué implica, no? Porque eso es que es histórico, ¿no? Ahora lo decían, Verónica.
Sí, implica bastante, ¿no?, simbólicamente, hablar de la primera mujer, la primera presidenta en el contexto de Norteamérica, y sobre todo en un contexto especialmente complejo y difícil para la vida de las mujeres, ¿no?, como es en el caso de México, donde pues hay una media de feminicidios que realmente es insoportable. 11 mujeres al día son asesinadas por esa violencia machista, y por tanto el que sea una mujer la que dirija el país en este contexto, pues indica i significa, tiene un gran significado.
Clar, Verónica, per tots aquells que no la tinguem tan pròxima, qui és? Com ens explicaries, no? Qui és Claudia Sheinbaum?
Bueno, ella tiene un perfil que aquí también se ha hablado mucho, ¿no?, de que si es, ella va a dar mucha continuidad a todo el proyecto que traía el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador. Es verdad que sigue en una misma línea, ¿no?, de partido, sobre todo haciendo referencia a las políticas sociales. En ese sentido ya ha dicho que esa línea la va a continuar. Pero también es verdad que en cuanto a su perfil político y también incluso diría académico, pues es bastante distinto del perfil que podíamos ver anteriormente. Pues ella es una mujer dedicada también al ámbito de la ciencia, es doctora en materia de estudios físicos, ella apuesta también mucho por el conocimiento en este sentido, muchas de sus políticas y de sus decisiones. No olvidemos que ella ya dirigió una gran ciudad, ¿no?, que es la Ciudad de México, pues muchas de sus decisiones se basan precisamente en evidencias, en datos, recoge toda esta realidad empírica, y eso ya la hace bastante, ¿no?, distinta. Por tanto, ya tiene un perfil, se habla mucho de que será más tecnócrata, ¿no?, tiene un perfil pues más técnico, pero también es verdad que tiene una personalidad propia, un perfil político propio, que también creo que en este contexto se ha desdibujado un poco.
Clar. Explica'ns també, ens agradaria preguntar-te avui, Verónica, una mica el context amb el que afronta ara, no?, la Claudia Sheinbaum, no? Quin diries que són, o preguntat d'una altra manera, els principals reptes del país per als pròxims anys?
Sí, el principal reto, que yo creo que muchos podemos coincidir en verlo, el que es el más visible, ¿no?, siempre apuntaremos a la inseguridad y a la violencia que hay en México. De hecho, estas elecciones son este periodo electoral ha sido uno de los más violentos en la historia mexicana, y ha afectado sobre todo a la zona sur del país, en concreto el estado de Chiapas se ha visto muy afectado por esta violencia. Pero más allá de esta inseguridad, que evidentemente es un problema muy serio y, claro, como decía, es el más visible. Realmente el problema estructural, y que es lo que explica también esta inseguridad, es la desigualdad en todas sus vertientes. Y creo que este es el principal reto al que se enfrenta Claudia Sheinbaum para dirigir i transformar el país.
Sí, com dèiem, aquesta victòria aclaparadora de la candidata de l'esquerra, amb aquestes eleccions celebrades aquest cap de setmana a Mèxic, com dèiem, serà la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, de la història del país després d'haver obtingut gairebé, recordem-ho, el 60% dels vots. Verónica García Morales, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè.
Vinga, passen 6 minuts a 4:45. Continuem analitzant l'actualitat internacional. Perquè volem continuar parlant d'afers internacionals aquí en Fabricació, deixem, això sí, per uns minuts la política i saludem a aquesta hora a l'estudi, i m'encanta perquè ho tinc aquí guionitzat i en majúscules, a l'Alba Sabater, que és coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. És que no m'ho crec.
Bona tarda, Mercè, avui sí.
Home, per favor.
Avui ens veiem cara a cara,
escolta,
en persona.
Alba, o sigui, a veure, jo és que intentava fer comptes aquest matí, deia, potser farà 2 anys, no? O,
potser
o sigui,
fa, des de anava a dir mesos i mesos, però potser els mesos ja han passat de 12.
Que sí?
I sí, sí, si no era una cosa, era una altra, l'agenda sempre està plena, però intentem ser-hi com podem, ja ho saps, Radio Estel sempre és una cita que ens agrada tenir, i avui, per fi, aquí a l'estudi, amb tu.
Clar, és que hem de dir que l'Alba Sabater la reconeixereu per la veu, però clar, nosaltres, i mai millor dit, els nostres oients continuaran reconeixent-la per la veu, però és que avui nosaltres tenim la gran sort de poder-la tenir aquí a l'estudi. No sé, Alba, tu avui ens volies parlar de la tendència del misteri en l'àrea de la comunicació i la transparència. Ens has proposat aquest tema, però a què et refereixes, no, concretament?
Doncs mira, he detectat que aquestes últimes setmanes en els mitjans de comunicació s'han anat presentant diversos esdeveniments amb un gran impacte mediàtic, però que tenien una cosa en comú, i és el misteri. I direu, ostres, què vols dir amb això?
Clar.
Doncs que el misteri, l'enigma, l'intent d'amagar informació, és una tècnica de comunicació. I és una tècnica de comunicació superefectiva, a diferents escales. Estàvem parlant a nivell internacional, i un d'aquests esdeveniments més destacats a nivell internacional que últimament han tingut gran impacte mediàtic i s'han basat en el misteri, per exemple, és el gran casament indi, o precasament, podríem dir, perquè ara us ho explico, que ha tingut lloc parcialment, i dic parcialment, aquí a Barcelona la darrera setmana. És un casament amb 800 convidats.
800 grans convidats,
800 convidats. Clar, discret.
No ho ha estat,
és,
clar.
No és.
Clar.
Com arriba això als mitjans de comunicació? Doncs a través de comptes de xarxes socials de persones aficionades a l'aviació. Saps aquest hobby,
sí,
que és estar allà en l'aeroport, veure els diferents models d'avions? Doncs que detecten l'arribada d'un número molt elevat de jets privats. I comencen a rascar i comencen a estirar el fil.
I diuen, aquesta gent d'on prové, no? I què venen a fer?
I què venen a fer? Clar. Perquè no hi ha un mobile o no hi ha una activitat prevista pública anunciada. Doncs bé, Barcelona era un dels ports una parella la família més rica de la Índia ha triat per a les celebracions del seu precasament. Però no han anat només a Barcelona, després us ho explicaré. Han anat a diversos llocs. Però Barcelona era un dels ports de parada. Això ha implicat un gran desplegament de serveis, de luxe, ha deixat un gran impacte econòmic, clar, a la ciutat, però en sabem ben poca cosa. Sabem allò que els mitjans de comunicació han pogut esbrinar, com per exemple que en aquests esdeveniments han anat gent tan destacada com Marc Zuckerberg, Rihanna, o fins i tot Ivanka Trump. I no n'hem sabut gaire res.
O sigui, perdona, ens estàs dient que però aquests dies han estat aquí, a Barcelona, totes aquestes personalitats.
En aquest creuer que estan fent,
sí,
aquests promesos,
sí,
que està tocant diversos ports, Barcelona, Roma, Portofino, i en aquest creuer s'estan donant
totes aquestes
personalitats. Què passa? Que si ens diuen només... Si ens donen només part de la informació...
Espera't. Home, per parlar d'aquest tema, Paula, posa'ns música. Espera. Clar, clar, és que això s'ha d'amenitzar, diguéssim. Perquè, a veure, clar, és que sona... Jo sí que és veritat que aquests dies sí que he vist, no?, la notícia, però, clar, et sona com tan... no sé si m'ho permets. Llunyana, rocambolesca al mateix temps, no?, de dir, a veure, un moment, o sigui, és un creuer que fa porta a Barcelona i que porta tota aquesta gent, 800 convidats, és el que tu dius, no?, està envoltada d'aquest misteri.
D'aquest enigma, sí. que fa que encara sigui una cosa més exclusiva, sí. més d'una comunitat tancada i privilegiada i que desperta, com no, interès. Fixeu-vos-hi que les personalitats que estem dient ben poc se n'ha sabut, no han sortit imatges.
Res.
Aquesta parella, les imatges que han sortit són d'altres ocasions, però s'ha anat a entrevistar doncs, a diversos proveïdors, per exemple, un proveïdor de caviar d'una marca molt exclusiva que té seu aquí a Barcelona, doncs, que sí, que ha afirmat que ha servit i ha proveït en aquest esdeveniment. Clar, en l'era en què totes xarxes socials, a mostrar-se, transparència, de sobte, aquestes comunitats tan exclusives, tan privilegiades, la tendència és tancar-se. No, és cool obrir
públic,
i mostrar
no?
i fer públic sí. Tota aquesta opulència, sinó al contrari, restringir-la.
I l'altra és, Alba, com ho han aconseguit fer? Perquè, clar...
Evidentment, tota la informació que s'ha filtrat està controladíssima. Aquí al darrere hi ha grans equips de comunicació que precisament el que volen és això, llançar i donar una mica d'informació. I ja està. És a dir, no penseu que això ha estat una cosa innocent. No, està dins de la mateixa planificació. El mostrar poder, el mostrar influència, també és ser capaç de controlar el discurs d'allò que tu estàs fent, no? I, per tant, en aquest cas, és claríssim que ho han aconseguit, perquè han passat uns dies i realment sabem fins a un cert punt, no? I això sí, sabem que Barcelona ha estat una de les ciutats afortunades que ha rebut aquesta visita.
I que interessant aquesta reflexió que estàs fent de dir fins a quin cert punt ells són els que controlen la informació, no? I deixen fins a quin punt tu pots saber aquesta informació, que això és superdifícil, no?
Clar.
És complicadíssim de fer.
És complicadíssim i això reforça la seva marca
Exacte.
Pròpia de persones molt privilegiades, molt poderoses, amb gran influència, a nivell global, perquè recordem que estem parlant d'una família que...
Qui són, Alba?
Qui o sigui, són?
Perquè, veus?
Qui però, són?
Potser és això el que també busquen, doncs, s'incrementi aquest interès, no? Generi aquest interès, perquè, clar, els novis com han aconseguit no fer-se tan rics i poderosos com deies?
Doncs ja els hi ve de casa, diríem. Allò que diuen així de poble, ja els hi ve de casa. Per què? Doncs mira, el novi és el fill de l'enginyer i empresari Mukesh Ambani, que és president de Reliance Industries i l'home considerat més ric de la Índia. Ella, no es queda curta tampoc, és la filla del magnat Biren Merchant. Per tant, és un matrimoni que genera una gran expectació, doncs, bàsicament, per la influència i pel poder econòmic que tenen les seves famílies. Que pot semblar que es pot quedar només a escala de la Índia, però que, com hem vist, amb les personalitats amb qui es relacionen, és un poder molt fort i molt discret i amb molts lligams internacionals.
Què s'ha pogut saber, també, Alba? O què és el que ells han volgut, no?, que transcendeixi d'aquest creuer? Quina informació tenim?
Tenim informació referent als ports que han anat tocant del Mediterrani, doncs el dissenyador del vestit de núvia, per exemple, però recordeu que no s'han casat ara. És a dir, tot això és una mena de celebració preboda. El casament tindrà lloc entre el 10 i el 12 de juliol i tindrà lloc a la Índia. I durarà 3 dies i se casaran per la tradició hindú. Però tota aquesta celebració prèvia ha sigut com un gran acte de relacions públiques, no ho oblidem, per donar a conèixer només de la manera que interessa i com interessa aquest futur matrimoni, diguem-ne, i aquest compromís entre dues de les famílies més riques i més influents de l'Índia.
Però a veure, o sigui, aquestes parades i aquest creuer, clar, entre altres comoditats, inclou l'experiència, per exemple, no?, ha mobilitzat fins a 600 empleats que s'ocuparan d'atendre els convidats. Recordem que són 800 convidats. No?
Gairebé toquen a un per cap.
Vull dir, això és una barbaritat, no?
És una barbaritat.
I què ens hem d'imaginar? Festes, diurnes, nocturnes en aquest creuer?
Concerts, música,
concerts.
Cultura, disseny... I, evidentment, negocis.
Clar.
No penseu que aquestes famílies no es porten la feina en l'oci, no? I la mateixa activitat de celebrar aquesta preboda, com us deia, és un gran acte de relacions públiques d'aquestes famílies. Per tant, és una gran excusa per trobar-se amb persones amb qui els interessa trobar-se, per amenitzar debats, discussions, negociacions, i a més, doncs, fer que els mitjans doncs ens interessem d'alguna manera en dir què està passant o en intentar dir què està passant.
I escolta, això d'alguna manera, aquest casament o aquesta prèvia, no?, aquest casament, et recorda amb un casament que va haver-hi...
Sí,
no?
De fet, fa uns anys, i jo crec que Barcelona i Catalunya doncs som superafortunats de comptar en un entorn i una natura brutals, excel·lents, que criden l'atenció de gent i magnats de tot el món, no? I recordo que fa uns anys, serà el 2015-2016, el germà de l'Elon Musk, el president de Tesla, ara de X, l'antic Twitter, es va casar en Púries, i també recordo que tot era l'anunci del casament, però amb un gran misteri. En aquell moment va venir a Catalunya l'expresident d'Estats Units, Barack Obama, entre molts altres, i es va portar tot amb una certa... Bueno, una certa, no, amb total discreció. Mm. Només hi havia allò, gent expectant allò davant de les instal·lacions, el jaciment estava tancat, i era un altre cop un gran esdeveniment internacional que tenia lloc a Catalunya i del qual en sabíem ben poca cosa.
Clar, seguim, continuem amb l'Alba Sabater repassant. L'Alba ja ens ho deia. Avui us porto aquesta... Com explicar-ho, no? Les darreres setmanes hem estat testimonis a Barcelona d'una sèrie d'esdeveniments. Ara ens ho deia, i a part és que ho estaves dient i em venia al cap el següent esdeveniment que vol recordar, amb un gran impacte mediàtic i amb un element en comú que tenen aquests tres esdeveniments que ens porta avui l'Alba. De fet, és aquest misteri, i de ben misteri, tu, que arrossegues aquesta desfilada de Louis Vuitton al Parkway de Barcelona, Alba.
Misteri i polèmica. No oblidem que la polèmica ha sortit molt, les manifestacions veïnals, però el misteri també, perquè de sobte, sense gaire preavís, han tancat el Parkway de Barcelona per acollir un esdeveniment doncs, també d'una comunitat molt privilegiada, molt exclusiva, aquest món de la moda, aquesta col·lecció Cruis relacionada amb la Copa Amèrica de Vela, que tindrà lloc aquí. Per tant, a nivell de marca, el muntatge de tot el sentit, no? Però també s'ha utilitzat una estratègia de només comunicar en aquells públics realment influents i interessats doncs, en aquest esdeveniment. De fet, jo m'hi vaig trobar, però això també us volia compartir, estar per Passeig de Gràcia i veure tota una munió de gent davant d'un conegut hotel del Passeig de Gràcia i preguntar a la gent a qui estaven esperant, i de fet no ho sabien. És a dir, era la mateixa expectativa i el veure que allà estava passant alguna cosa que la gent s'amuntegava davant a l'hotel per descobrir a veure qui sortiria, però no ho sabien, no?
Yeah.
Clar, així ho diu tot.
Però escolta, clar, llavors, des de l'observatori, de ben segur que vosaltres, o sigui, quines conclusions en traieu d'això? O sigui, què ens està passant com a societat, no? Que viviu una mica a l'expectativa, sense tenir les coses clares, ni sense saber cap on anem, no, Alba?
I a buscar... allà desconegut ens intriga, però això ja no és tendència, no és una tendència nova, sí, sinó que és ben bé una cosa de la raça humana, no? Allà desconegut ens intriga. I els grans estrategues de la comunicació això ho saben. I, per tant, en la societat de la sobreexposició, ser diferents i ser contraculturals vol dir també no exposar-se, no? Hem vist moltes tendències ara de gent també que es desconnecta de xarxes, etc, no? Doncs això és l'exageració d'aquesta tendència.
Doncs fixa-t'ho que d'aquesta gran desfilada que, com deia l'Alba Sabater, va generar i va arrossegar tanta polèmica, ara un altre gran esdeveniment envoltat de secretisme és un que s'ha sacsejat, sens dubte, tota la ciutat, en aquest cas de Madrid, i estem parlant, no podia ser d'una altra manera, el gran concert, els dos grans concerts que va oferir Taylor Swift la setmana passada. Aquí sí que em poso molt seriosa.
A veure,
Alba Sabater. O sigui, si us plau, tu em pots explicar el fenomen que genera Taylor Swift?
Clar, no sé si té una explicació on té diverses. És multifactorial, diria.
O sigui, vosaltres estic convençuda que Blanquerna la poseu, no, a Taylor Swift com a model de molts exemples.
Com a referent de comunicació.
Això.
De comunicar en sap moltíssim. I, de fet, una de les coses que la distingeixen d'altres cantants a dia d'avui és que amb la seva música, tots els cantants amb la seva música expliquen històries, però ella les sap explotar. És a dir, l'storytelling que hi ha darrere dels seus discos, de cada disco en fa tota una història, no? I les històries de les persones ens enganxen, ens interessen i ens intriguen un altre cop. I d'això n'ha fet la clau.
Clar, n'ha fet aquesta clau, però sí que és veritat que ens agradaria que ens expliquessis doncs, aquesta clau, no? O quines han estat les claus d'aquesta estratègia de comunicació que ha portat endavant Taylor Swift. Ella ja fa anys, és veritat, que està en el món de la música, però sembla ara que amb aquest The Eras Tour, és aclaparadora. Vull dir, com s'ho ha fet? Com ha generat aquest pla de comunicació?
Doncs un altre cop, amb molt misteri.
Val, doncs queda claríssim avui que el misteri...
Estan a prop i estan lluny. És a dir, dirigint-se molt directament als seus fans, a través de xarxes socials, però al mateix temps posant una certa barrera perquè tothom pugui veure-la. Només dir-vos, per exemple, que per a poder anar a un concert d'aquests macros de Taylor Swift, com els que hem vist a Madrid, t'ha d'haver tocat una rifa prèviament. És a dir, no tothom és lliure de poder comprar una entrada caríssima al preu que la Taylor Swift demana, sinó que has d'haver estat agraciada.
Escollit, no?
Escollit i has d'haver rebut, dins d'una gran rifa que van fer a nivell global, has d'haver rebut un codi de barres que et dona dret a comprar l'entrada. És a dir, estic a prop, però estic a lluny. No tothom és afortunat d'accedir en aquest esdeveniment, que, alerta, és macro. Tornem abans en el casament, 800 invitats, una cosa tancada, però de 800 persones. És a dir, que juguem amb aquesta doble vessant. Això per una banda, l'intriga, el misteri, el secretisme. Per l'altra, els rituals. Els fans de la Taylor Swift han comprat o s'han enganxat a través a la cantant també a través d'uns certs rituals. És a dir, a un concert s'ha d'anar vestit d'una certa manera, emulant una de les eres del tour de la Taylor Swift. O vestint unes pulseres de l'amistat que fan que les persones de Taylor Swift se distingeixin de la resta de persones de la capa de la Terra, no? Per tant, aquí hi ha una cosa claríssima de ritual humà. Les persones necessitem sentir-nos part de diverses comunitats i sentir-nos afortunades per ser d'aquestes comunitats. I això, en aquest cas la Taylor Swift, ho ha sabut jugar molt bé, no? Senti, però amb una certa barrera.
Amb una certa manera i amb una certa distància. També parles en aquest fenomen Taylor Swift, Alba, que a mi m'ha cridat molt l'atenció pel que fa a la narrativa, no?, d'aquesta comunicació i afegeixes els easter eggs. Què són aquests easter eggs, no?, Taylor Swift?
Doncs són detalls ocults en els seus vídeos que només algunes persones saben desxifrar. Fa referència doncs, a altres cançons, a temes futurs, dona alguna pista de què farà a continuació. Els easter eggs, doncs, a la tradició anglosaxona, no? Sabeu que a Pasqua doncs, amaguen sí. Els ous de Pasqua i els nens sí. Els van a buscar.
Sí.
Doncs és amb aquest objectiu, però dins dels vídeos musicals i fins i tot de vegades als concerts. De vegades amb alguna amb simbologia, amb alguna peça de roba, amb algun complement. És un easter egg, és a dir, és un misteri que ens porta la següent història o ens recorda, ens evoca la història anterior. Per tant, tot té un fil conductor i això fa doncs, que sigui tot molt més que un espectacle present, sinó que ens evoca el passat i ens fa pensar en què passarà després, no? com tota bona història.
Totalment. I a part també, deixa'm dir-te que també en aquest pla de comunicació de Taylor Swift, quin paper juga aquesta comunicació indirecta, no?, que fa servir ella justament jugant, interpel·lant, no?, el seu públic.
Totalment. Perquè aquesta comunicació indirecta només l'entén o genera... Només l'entén aquella persona que realment està connectada amb aquest fenomen.
Clar, perquè, si m'ho permets, Alba, la setmana passada tu també... Però, a veure, un moment. Però això què simbolitza el Eras Tour, no? O sigui, anàvem tots perdudíssims.
Totalment.
Però
totalment.
Els propis fans se't quedaven mirant com dient però com pot ser que no sàpiguis què vol dir això?
Que no estàs al món, no? Clar. I llavors els fans ja ho saben
sí.
I quan es dona un esdeveniment així, les persones, i m'incloc, que no estàvem tan entesos enterades de lo que significava i de tot aquest ritual i tota aquesta simbologia, doncs evidentment ho esbrines i veus que té un sentit i que va molt més enllà. i que no és només un fet puntual, sinó que això reforça molt la seva marca i farà que es consolide i que es continuï consolidant en el futur.
No, i deixa'm parlar també, ara que tu deies que es consolidi aquesta marca i fins i tot les eleccions del novembre als Estats Units estiguin pendents d'un fil a veure quin serà el posicionament de Taylor Swift. No sé, segur que estaràs al cas, però fa uns mesos la dreta mediàtica estava patint per si en algun moment Taylor Swift deixava anar un possible suport a Biden.
Vull dir... Penseu el nivell d'influència, i això no ho aconsegueix tothom als Estats Units, on sabeu que l'àmbit polític és tan hermètic i està tan separat moltes vegades, doncs en aquest cas, del món de les celebrities, de l'entreteniment i de la cultura. No. En aquest cas, el poder d'influència, aquesta proximitat, aquest engagement, diguem-ne, amb les comunitats és tan fort que realment és un actiu a nivell polític. I, per tant, quan us deia, va molt més enllà. No és només les històries que fan reflexionar sobre la vida, la felicitat, l'amistat... No, és que anem més enllà. És que el missatge que té aquesta senyora pot influir en el vot de milions i milions de persones als Estats Units.
I deixa'm dir-te també que Taylor Swift també és un exemple també de la gent famosa que la té al voltant, no? Deixant de banda doncs, de la seva parella, jugador dels Chiefs, però també, no? Veiem en el concert, per exemple, de Madrid, que l'acompanyava l'actriu Blake Lively, vull dir, que és que sempre, no? És que és com una... No sé, que tota la seva vida, no? No sé, sembla de musical, no sé com dir-t'ho, no?
Totalment, i va amb tota la seva bombolla allà on va. Perquè
perdona,
clar,
i aterrar a Madrid, no sé si portava 4 cotxes totalment blindats, amb seguretat màxima. Clar, és que semblava que arribés el rei, no sé.
Una autoritat. Un gran cap d'estat internacional. Sí, 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 però és que realment és una autoritat internacional, malgrat no la tinguem ubicada en el món polític... té influència política.
No sé si per acabar, Alba, les conclusions que podem treure d'aquests 3 exemples que ens has portat avui, no? Com la comunicació, no, el món de la comunicació, el misteri juga un paper importantíssim i sobretot que com s'ha de saber jugar, no, aquest misteri.
Totalment, en aquesta narrativa de grans esdeveniments, el fet de jugar amb que el públic se senti part d'alguna cosa més gran o d'alguna cosa molt exclusiva i molt privilegiada, no significa sobreexposar-la, perquè si se sobreexposa ja és mainstream, si se sobreexposa ja tothom hi té accés. L'estratègia aquí és que només alguns escollits, sigui per diferents motius, en funció de cadascun dels casos que hem fet, tinguin accés doncs, en aquests cercles tant de poder i de tanta influència. No? I, per tant, doncs, com que el misteri, insisteixo, com a persones humanes, sempre ens generarà interès, doncs és una gran estratègia comunicativa.
Alba Sabater, coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, ha estat un plaer tenir-te aquí a l'estudi.
Igualment, un plaer ser-hi, com sempre, i fins molt aviat.
Vinga, doncs nosaltres fem una petita aturada al punt horari. Ens posem el dia amb la Sandra Gómez i a la tornada parlarem de cireres. Avui a la Bonateca, en Pau Gascó. Ara tornem.